La criolla capriciosa, del llibre Llegendes de mar de la Costa Brava, de Miquel Martín Serra, Edicions Sidillà. Bonaventura Montaner va fer fortuna a Amèrica i allà, amb una cerimònia que encara recorda i s'explica, es va casar amb una criolla. Diuen que era tan bella com capriciosa, tan ardent com rampelluda. L'americano va voler tornar a Tossa i viure plàcidament de les seves riqueses, però la seva dona resistia a deixar els tròpics. És que m'enyoro, estimada. I jo m'enyoraria si anéssim allà. Aleshores, Bonaventura Montaner va veure la llum. Va proposar a la seva dona de construir-li la millor casa de la vila, la més gran i luxosa, la que provoqués l'enveja i admiració de tots els veïns. A més, la faria decorar amb frescos, mobles, teles i rajoles que li recordessin la seva terra. I al jardí hi plantaria tota mena de plantes caribenyes perquè se sentís com a casa. D'acord, però m'has de deixar portar alguna cosa d'aquí perquè no trobi a faltar la meva terra. Entesos, el que tu vulguis. Bonaventura Montaner va encarregar la nova casa, una mansió al carrer Tarull que havia de fer feliç la seva dona. Realitzats tots els tràmits, van preparar l'equipatge i marxaren cap al port. La criolla no se'n separava ni un segon d'una mena de caixa, semblant a una gàbia. Què hi dus aquí, estimada? Ai, ja ho veuràs quan arribem a Tossa. Arribats a Camp Montaner, la criolla, com tothom la coneixia a la vila, es va sentir complaguda amb la nova llar. Un jardí esponerós, humit i espès, la feia sentir com a casa. T'agrada, estimada?
Sí, però m'hi falta un lloc on ell es pugui banyar.
Aleshores va obrir la caixa i en va treure un caimant petitó, que va mostrar les dents amenaçadorament i va moure la cua amb displicència. Bonaventura Montaner va mirar el rèptil i va mirar la seva dona, com si allò fos una pleasanteria que s'hagués desveït tot seguit. Entesos, el que tu vulguis. Aviat el caimant va gaudir d'un espaiós estany que reproduïa fidelment el seu hàbitat. En poc temps, aquella bestiola que semblava de joguina es va convertir en un rèptil de gairebé 3 metres que es passejava pel jardí i espantava les visites i les minyones. A Tossa no es parlava de res més que dels antulls de la criolla.
Ha dut lloros també, deien alguns. Només menja res blanc amb plàtan, asseguraven uns altres.
Ai, a Montaner, li diu a tota ment, afegien uns tercers. I mentre tothom feia safreig, un bon dia el caimant va desaparèixer. Van buscar-lo per tot el jardí, rere les enfiladisses, els plataners, les palmeres, van pentinar els boscos propers, fins i tot van fer buidar l'estany. Finalment, van assabentar-se les autoritats. Quan els tossencs van saber la nova, l'alarma i les suposicions es van disparar.
Oh, es menjarà alguna criatura, pronosticaven alguns.
I si es fica en mar, es demanaven uns altres.
Com ens hem de veure, exclamaven uns tercers.
Acompanyat de la seva flota de treballadors, Bonaventura Montaner va emprendre la recerca i captura del fugitiu, però tot fou en va. Al final, davant la pressió popular i les advertències de les autoritats, hagué d'avisar el sometent. Després d'hores de percaça, el sometent va trobar el caimant refrescant-se despreocupadament al torrent del Trull. Sense pensar-s'ho dos cops, el representant de les forces de l'ordre el va batre a trets i, amb els seus ajudants, el van carregar en un carro i el van portar fins a Camp Montaner.
«Tingui, la bèstia ferotge!», va dir el sometent amb un bri d'orgull.
Diuen que va rebre una generosa gratificació del senyor de la casa i que la criolla va plorar uns minuts davant del cadàver de la bèstia ferotge. Tot seguit va ordenar al seu marit que l'enterressin al jardí, vora l'estany, amb tots els honors.
«Així ho farem, estimada», va obeir un cop més Bonaventura Montaner.